Sigueu benvinguts en aquest, si no me'n descuido, 11è seminari d'antropologia. Tots els anys fem això que li diem un seminari d'antropologia, on convidem a 2, 3, a vegades 4 professionals i que els convidem a que ens expliquin què és l'antropologia des de la seva pràctica, de què és el que fan, com ho veuen ells. I llavors, des de fa ja 2 anys, estem aprofitant aquest seminari perquè sigui una de les activitats tant del grau de treball social, com ja heu vist, com el de pedagogia. I per tant, per això esteu aplegats aquí per fer aquesta activitat de dijous. Jo només volia dir-vos que això es fa gràcies a uns diners que dona el departament de l'altra facultat per recerca, és una activitat de recerca, però que es posa al servei dels diferents graus que puguin gaudir d'aquesta aproximació. És important perquè no se solen fer aquest tipus d'activitats, de convidar alguna persona i en plena llibertat dir-li: ei, planteja'ns com ho veus tu des de la teva perspectiva. Per tant, és una forma d'aproximar-se a l'antropologia que crec que és molt positiva. Així ho hem gaudit tots els altres anys i espero que també ho gaudeixiu vosaltres. Ara li deixaré la paraula a l'Eliseu Carbonell, que és antropòleg també d'aquesta casa, que dona classes també en aquesta casa, perquè faci la presentació de la conferenciant d'avui. Gràcies.
Bé, doncs bon dia a tothom. Donem així la benvinguda a les primeres de les 3 persones que han acceptat la invitació de la secció d'Antropologia de la Universitat de Girona per venir a participar en aquest seminari. I doncs, avui tenim la sort de poder comptar amb la presència en el seminari d'Antropologia d'una antropòloga nord-americana. No l'hem fet venir expressament, no és que aquests ajuts siguin tan grans, sinó que hem aprofitat que ja està fent investigació aquí a Catalunya, concretament aquí a Girona, doncs per demanar-li que vingués a parlar-vos. Bé, doncs us presento a la Nina Kammerer. La Nina Kammerer és senior lecturer, o sigui que és professora sènior, equivalent al que nosaltres en coneixem habitualment com a catedràtic, no? A la Universitat a la Heller School de la Universitat de Brandeis, al Departament d'Antropologia. És una, a més de ser professora a la Universitat de Brandeis als Estats Units, és des de fa uns quants anys també investigadora associada a l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, que té la seva seu aquí a Girona, per raó de la investigació que està desenvolupant actualment i que ja us explicarà. Abans de donar-li la paraula, us he de recordar que aquesta sessió és gravada, és enregistrada en vídeo, per tal que després en quedi un testimoni que vulgui tornar-la a escoltar, però heu d'estar informats doncs, que s'està gravant la sessió. Doncs, res més, moltes gràcies, Nina, i per ser aquí, i dono la paraula.
Som-hi. Bé, doncs, bon dia a totes i tots. És un plaer de ser aquí avui, de tenir l'oportunitat de parlar amb vosaltres. I voldria expressar els meus agraïments als professors Alegret i també al professor Carbonell per la invitació de venir aquí avui. Gràcies a tots dos. Si us plau, disculpeu els meus errors en català. Segur que hi haurà molt gravat per tot el futur. Afortunadament, el professor Carbonell, abans que jo vaig dir sí, faré la xerrada, em va prometre d'ajudar-me quan em falti vocabulari en català. Abans estava parlant amb el professor Alegret i he dit que és una cosa una mica interessant que quan nosaltres decidim de ser antropòloga o antropòlog. No, de vegades som gent que tenen una felicitat per les llengües, però de vegades no ho són, no ho som. Abans de començar, voldria saber una mica més sobre vosaltres i voldria demanar dos favors. El primer és, voldria saber quines de vosaltres estan estudiant pedagogia. Al darrere. I quines de vosaltres estan estudiant treball social? Hi ha alguns que... És possible d'estudiar tots dos al mateix temps o no? No, no. Aquí no. Okay. I hi ha, potser hi ha algunes persones que no estudien ni treball social ni pedagogia, sí o no? No? Ah, sí. Alguns professors. Gràcies. Voldria demanar també dos favors abans de començar. Un és que si dic alguna cosa que no enteneu, si us plau, dir-me-ho. I en aquest cas intentaré explicar-me en una manera diferent, més entenedora. Espero que sí. El segon favor és, també seria una ajuda. Si hi ha un tema, una cosa que dic que sí que vosaltres enteneu, però teneu preguntes o dubtes, i si us plau, aixequeu la mà i digueu-m'ho. Freqüentment passa que una presentadora ha de titular una xerrada abans d'haver tingut temps de preparar-la. És el que m'ha passat a mi en aquest cas. Fa uns 10 dies, quan el professor Carbonell em va demanar el títol, li vaig donar el que ja heu vist. Reflections sobre antropologia i ser antropòloga, una perspectiva nord-americana. Però quan he començat a preparar la xerrada, m'he adonat que un títol diferent seria millor. Els tres temes dels quals voldria parlar amb vosaltres són el pensament antropològic, la importància del concepte de cultura, des del meu punt de vista, el concepte central i clau d'antropologia, i la utilitat, del meu punt de vista, de la indispensabilitat. Nosaltres no podem fer antropologia sense els mètodes de recerca antropològics. Inclouen observació, participant. Vaig aprendre que en català la normativa és l'observació participativa, però en antropologia fem servir l'observació participant. No és un error aquest. Hi haurà molts altres errors, però l'observació participant no ho és. Per tant, proposo un títol nou. La importància del pensament antropològic, del concepte de cultura i dels mètodes de recerca antropològics. M'agrada molt ser antropòloga. També estic contenta que hi hagi moltes altres persones que són antropòlogues, com els professors Alegret, Carbonell, Serra i la professora Palou, aquí a Girona i a altres llocs per tot arreu, a tot arreu. A més, em sembla importantíssim que hi hagi la disciplina d'antropologia. tot i això, estic convençuda que hi ha moltes persones que no tenen formació com a antropòlegs, que tanmateix fa feina antropològica. Estic pensant, per exemple, a l'escriptora Jane Austen, que va entendre profundament l'estructura dels classes socials i també el funcionament de la seva societat. Estic també pensant a una psiquiatra nord-americana, Mindy Thompson Fully Love, que fa 8 anys va publicar un llibre anomenat Root Shock, Xoc a les arrels, que presenta una anàlisi complexa dels factors polítics que han configurat l'actualitat de les vides dels afroamericans a les ciutats dels Estats Units. Sé que vosaltres tots són estudiants o de pedagogia o de treball social. I quan estàveu a punt d'acabar els vostres estudis a l'institut, no vau seleccionar seguir formació de ser antropòlegs. Tot i això, espero que la xerrada us doni una perspectiva sobre per què un curs d'antropologia cal que sigui obligatori en tots dos programes, perquè cal que sigui una part de la vostra formació o en pedagogia o en treball social. I voldria preguntar-vos una pregunta més. Abans de començar els estudis, algun de vosaltres veu pensar, voldria assistir a un curs d'antropologia abans que veu descobrir que aquest curs és, els cursos que vosaltres esteu assistint a, no és correcte. Veu pensar, antropologia seria molt interessant i seria una ajuda en de ser o treballador de social o pedagog. Sí? Una persona no? No. He pensat, pot ser no. Ok, voldria donar-vos una mica d'evidència fotogràfica. Al revés. Tots els meus estudiants als Estats Units saben que sóc un tecnofob. I ara?
Ara li va ser aquesta d'aquí.
Aquí?
Sí.
Ah, ok. Evidència. Vaig fer recerca a Tailàndia per el meu doctorat i també recerca postgrau a Tailàndia. Vaig viure a Tailàndia 5 anys, però fa molt i molts anys, com es veu. I la meva recerca estava a les muntanyes amb una minoria, no amb gent tailandès. I ara... Ara estic fent recerca aquí a Catalunya i un és de la fotografia a la ciutat, és a Reus durant Corpus i l'home allà és el tècnic de cultura. I aquest és la cadena humana, la diada aquest any. Hi havia un tram dedicat a la cultura popular a Avinyot del Penedès i estava allà. Ok, la resta de la xerrada serà en 2 parts. En la primera, a través de històries de la meva formació i de la meva recerca, intento presentar la meva perspectiva sobre Què significa pensar en una manera antropològica i què vol dir cultura des del punt de vista antropològic? En la segona part parlo sobre mètodes de recerca i intento deixar temps al final per tal que nosaltres puguem conversar. M'agradaria molt si aquesta xerrada fos també un diàleg entre nosaltres. So, primera part. L'estructura del sistema educatiu als Estats Units és ben diferent de la d'aquí. Abans d'entrar a la universitat, vosaltres vau decidir el vostre programa preferit i vau fer l'aplicació per matricular-vos-hi. Per la majoria dels estudiants al vostre nivell als Estats Units, no funciona pas de la mateixa manera. En comptes de seleccionar el programa abans de començar a estudiar a la universitat, jo, com la gran majoria dels estudiants als Estats Units, el va seleccionar al final del segon any dels estudis. Quan tenia 17 anys i estava al punt de començar els meus estudis universitaris, vaig seleccionar cursos en disciplines que no havia estudiat mai. L'ordre de la presentació dels cursos va ser alfabètic. I, per tant, vaig seleccionar un curs que es diu anomenat Introduction to Anthropology, Introducció a Antropologia. De veritat, el fet que la paraula antropologia comença amb A no era l'única raó que vaig seleccionar un curs en antropologia. Des de estar, era petita, els països estrangers i les cultures diverses sempre m'havien interessat. En comptes de tenir un llibre de text preparat especialment per cursos introductoris, no m'agrada gens aquest tipus de llibre que és fet expressament per cursos. Nosaltres vam llegir una col·lecció d'articles escrit per antropòlegs professionals. Donat que aquests assajos em va fascinar, vaig seleccionar segur cursos d'antropologia. No estava pensant gens a la feina després de la universitat, només quines coses m'interessen. En aquell moment, al final dels anys 60 i l'inici dels anys 70, a la meva universitat, Columbia, a la ciutat de Nova York, hi havia una nova perspectiva teòrica, molt forta. Aquesta perspectiva em semblava interessant, doncs vaig fer un curs amb cada dels dos professors que eren els majors defensors. En aquella època, quan a la França l'estructuralisme d'en Claude Lévi-Strauss domina antropologia, als Estats Units hi havia dos moviments de pensament antropològic competitius. Un que es diu antropologia simbòlica, que em sembla és l'antropologia ensenyada aquí, i l'altre que es diu antropologia materialista. Els dos professors em van ensenyar va ser líders del moviment materialista. Durant un any, jo també va ser una seguidora. Per exemple, vaig fer un treball de recerca seguint aquesta perspectiva. El resultat era un anàlisi de la bruixeria d'una tribu de l'Àfrica Central que va presentar explicacions relacionades amb coses com la ració entre el nombre de la població i l'extensió del terreny de, del qual aquestes persones van, han d'obtenir subsistència, els menjats, els animals que van, van caçar. Bé, una, vaig escriure aquest assaig. Molt bé. Una tradició cultural explicada. Pum. A més, tots els professors van declarar que el meu treball va ser excel·lent. Bé, molt bé. O no. Mentrestant, jo estava inquieta. Vaig tenir dubtes. Aquesta manera d'analitzar o explicar els fenòmens humans, les tradicions, les institucions, no podria explicar tot. Hi ha molts aspectes de la vida social i cultural que no són comprensibles aplicant aquesta perspectiva teòrica. Recordeu, un moment, recordeu que estic parlant d'anys 60 i 70, que en anglès s'anomena The Age of Aquarius. En català aquesta, em sembla, és l'època d'Aquari. Sí? També hi ha una cançó titulada The Age of Aquarius. Oi? De l'espectacle de teatre Hair, cabells en català, no? Que va ser estrenat l'any 1967. Dos anys més tard, l'any 1969, aquesta cançó va ser una mega hit pel grup The Fifth Dimension, la cinquena dimensió. Va ser popularment per tot el món i va restar 6 setmanes com a número 1 al Billboard Top 100, que és una famosa classificació nord-americana dels discos nous. Potser us estareu preguntant, vosaltres mateixos, quina és la connexió entre tot això i les mancances d'una perspectiva antropològica nord-americana? És una bona pregunta. Ara espero que ho explicaré. Com he dit, estava inquieta. Estava passant un temps de disequilibri intel·lectual. Llavors, un dia, exactament en el moment quan em vaig despertar, estava pensant precisament aquestes paraules. En anglès, però parlo en català. El materialisme no pot explicar la popularitat actual dels horòscops. Recordeu que som a l'època dels hippies i tots els meus amics estaven fent horòscops, tot això. I vaig, em va adonar que aquesta perspectiva no explica per què tots els meus amics i moltes persones estan fent això. Una il·luminació, una epifania, una conversió, no de religió, sinó de teoria. Per a mi, a l'inici, la perspectiva materialista era molt engrescadora, fins i tot seductora. Semblava que ho explicava tot. Les anàlisis fetes des d'aquest punt de vista són com paquetes perfectament embolicats. Però, quan vaig reflexionar més profundament, em vaig adonar que hi ha moltes coses que es queden fora del paquet. La vida humana, social i cultural, en realitat, he de dir les vides, socials i culturals, perquè hi ha moltes, no es poden embolicar en una sola teoria. Cal tenir en compte la complexitat de cada manera de ser cultural i social. A més, nosaltres humans som animals amb la capacitat de fer significats, de simbolitzar. La vida de cada persona és construïda dels significats. Com nosaltres els antropòlegs, diem, una persona és un animal que crea i interpreta significats. A meaning maker, en anglès. Vaig abandonar una perspectiva només materialista i vaig esdevenir una antropòloga cultural o simbòlica. No voldria dir que la teoria materialista dels meus professors fos completament incorrecta, però tota sola no era suficient. Una nota petita, però important. Per si de cas, alguns de vosaltres esteu pensant que vaig rebutjar una perspectiva marxista, he de dir que la perspectiva materialista de la qual estic parlant no és un exemple de marxisme profund i complex. En Karl Marx va ser conscient dels conceptes i valors que construeixen el funcionament del sistema econòmic capitalista. En canvi, el materialisme que jo vaig rebutjar és simplista i reduccionista. Voldria subratllar i potser aclarir el que he dit fins ara sobre pensament antropològic. La vida cultural i social és complexa. Té una vida en el sentit que no és una cosa estàtica, fixada. La vida cultural i social, el món en el qual tots vosaltres estudiants voldreu treballar i també el que voldreu millorar, canvia contínuament. Per tant, les eines conceptuals i analítiques que nosaltres fem servir per entendre-ho han de ser complexes, potents i flexibles. Quan era més jove, vaig voler trobar una teoria, un sistema analític que pogués explicar tot. Amb més temps i més maduresa, m'he adonat que, ja que el món sempre és complex, hem de tenir la capacitat, la paciència i el seny d'acceptar aquest fet. M'agrada molt aquesta paraula catalana, seny, tot i que no puc dir-ho molt bé, però m'agrada moltíssim. De fet, no només d'acceptar-lo, aquesta complexitat, sinó també d'abraçar-lo. Potser sigui més còmode, més confortant, fins i tot pot ser que ens doni més sentiment de seguretat i benestar pensar que el món sigui senzill, sí, que hi ha només blanc i negre, que els colors grisos no existeixen. També pot ser que aquest camí sigui encara més atractiu durant els temps de crisi, com ara. De fet, ara, al meu país, aquesta perspectiva simplista i reduccionista mana. El Tea Party, l'extrema dreta, té el poder al Congrés, em sembla que tots vosaltres sabeu dels diaris, una de les dues cambres del nostre Parlament. L'antropologia va néixer com a disciplina acadèmica durant el segle XIX. Al llarg de la història de la disciplina, alguns antropòlegs van proposar teories del tipus grand theory, teoria gran o teoria mare, és a dir, una teoria que té l'objectiu d'explicar tot. Per exemple, les teories d'evolucionisme, funcionalisme estructural i el materialisme del qual ja he parlat. Però, en temps recent, almenys als Estats Units, teories mares han deixat d'estar de moda. Segons el meu pare i de molts altres antropòlegs, aquesta mena d'anàlisi no ens ajuda ni a entendre ni a millorar societat. En lloc d'una teoria mare, jo i molts altres antropòlegs fan servir una combinació d'eines analítiques formada d'epistemologia, perspectives analítiques i conceptes. Una epistemologia és una visió, de vegades es diu una teoria, però jo preferisco aquesta paraula, visió. Una visió de l'essència i les fonts o les bases del coneixement. Com a una antropòloga cultural, tinc una epistemologia constructiva o interpretativa. Als Estats Units, els sociòlegs fan servir més el primer adjectiu, constructivist, i els antropòlegs el segon, nosaltres més interpretivist. Què vol dir ser científic, social, constructiu o interpretatiu? Significa estar convençut que la vida social va ser construïda, que nosaltres humans l'estem construint contínuament i que la coneixem simbòlicament, que nosaltres fem servir la nostra capacitat d'entendre, d'interpretar els sentits dels quals el nostre món està construït. Vol dir que nosaltres humans els coneixem només a través de la nostra capacitat peculiar de simbolitzar i d'interpretar símbols. Pel que fa als conceptes que faig servir com a antropòloga, no es poden definir d'una forma precisa. Són una mica fuzzy. No sé si vosaltres coneixeu aquesta paraula en anglès, fuzzy. És important en la ciència ara. Aquesta paraula en anglès es pot traduir en maneres diverses en català. Per exemple, recargolat o borós, aplicada a pensament, normalment la traducció seria confusa, però en aquest cas no ho és. En lloc de ser confusos, els conceptes dels quals estic parlant donen claritat analítica. Hi ha un concepte que m'ajuda molt a entendre que els conceptes que són les eines d'anàlisi social científica han de ser imprecisos. Aquesta idea és d'un sociòleg nord-americà, en Herbert Blumer. Va introduir-la en un article anomenat amb una pregunta important: What's wrong with social theory? És a dir, que està equivocat en la teoria social. Aquesta idea en anglès es diu sensitizing concept. En la llengua catalana seria concepte sensibilitzant. Exemples són classe social, desigualtat, una paraula que també no puc dir, desigualtat, violència estructural i capital cultural. Conceptes així ajuden un investigador a ser més conscient de coses importants, i tot i que són coses, factors i esforços socials i culturals que són impossibles de definir sense dubte. Sembla contradictori, però la imprecisió dels conceptes fa possible un coneixement del món cultural més profund. L'anàlisi ampla dels mons configurats dels nosaltres humans és possible utilitzant eines d'aquest tipus. La propera... Ara he de ser una mica tècnic. Okay. La propera pantalla és d'un word cloud, un núvol de paraules, que vaig preparar per una xerrada l'any passat pels estudiants a la meva universitat als Estats Units del nivell màsters d'estudis globals. La xerrada era sobre antropologia mèdica des d'una perspectiva global. Per tant, les paraules són en anglès en comptes de català i ho sento. Veieu que cultura i política, economia política, són a dalt de tot, perquè, com he explicat, són centrals de la meva perspectiva analítica. També fixeu-vos en el fet que hi ha moltes paraules. Com ja he dit, necessitem una col·lecció ampla de conceptes per analitzar les formes complexes de societat incloent els problemes socials. Aquests conceptes són els que faig servir en projectes sobre salut. Quan vaig fer recerca a Tailàndia sobre sistemes de gènere, religió, etc., vaig fer servir alguns d'aquests, però també altres que no hi són. Com he explicat abans, les eines conceptuals o analítiques que nosaltres fem servir per entendre les coses socials han de ser flexibles, apropiades als temes que estan investigant. I aquí les fotografies van ser fetes per un metge que treballa a Haití. Són d'una dona i un home abans i després de començar la medicina antiretroviral per la sida. La persona, en Paul Farmer, que va fer la recerca, que va convencer els funcionaris a l'Organització Mundial de la Salut que és possible utilitzar aquestes medicines en llocs amb pocs recursos, com Haití, és metge i antropòleg. Ella ha estat un dels fundadors d'un programa mèdic basat en una perspectiva antropològica. Com altres antropòlegs, per exemple la Brooke Grunfeld-Schopf, Paul Farmer en Paul Farmer anomena el seu pensament analític la perspectiva econòmica, política i cultura. Durant alguns anys jo també vaig descriure la meva perspectiva en aquesta manera. Però fa uns 10 anys va canviar l'ordre de les paraules. En comptes de d'economia política i cultura, dic cultura i economia política. Del meu punt de vista, la inversió de l'ordre és importantíssim, ma la raó pel canvi és que l'economia política, un concepte amb arrels en el marxisme, no és independent de la cultura. De fet, és un fet cultural. Prenguem, per exemple, el capitalisme. Tot i que la gent del Tea Party, al meu país, pensa que aquest sistema econòmic és natural, no ho és. No és donat, és creat. Depèn d'idees sobre la persona, sobre la valoració, etc. La Teresa Forcades explica ben bé que un sistema natural no ho és. Com he dit abans, hi ha individus que són antropòlegs, malgrat que no van fer formació professional per ser-ho. La doctora Forcades em sembla un exemple excel·lent d'aquesta possibilitat. Espero que tots vosaltres també ho sigueu en la vostra feina futur com a treballadors socials o pedagogs. Fins ara estic mantenint una perspectiva analítica de cultura i economia política. Com a antropòloga mèdica, com molts dels meus col·legues, anomeno la meva perspectiva biocultural. Però, per a mi, seria millor anomenar-la cultural-biològica. Tot i que els cossos esdevenen malalts i pateixen abusos, la manera en la qual entenem els nostres cossos, les nostres reaccions, interaccions amb metges i altres sanadors i accés als serveis mèdics són tots configurats, estructurats per la cultura. Tots són fenòmens culturals. De fet, la nostra medicina, la biomedicina, és un sistema cultural. Per acabar la primera part, voldria solament dir que el concepte antropològic de cultura no és el mateix del concepte de cultura de parla quotidiana. Per a nosaltres, els antropòlegs, cultura és a tot arreu. No és només les actes de cultura alta, com els espectacles teatrals de Shakespeare, sinfonies de Beethoven, òperes de Verdi. Cada persona té cultura, cadascú viu una vida de cultura i en cultura. Resulta que una perspectiva antropològica és gran, és holística, al mateix temps que demana atenció als detalls petits de la vida social. I he arribat a la segona part i abans de començar, voldria saber si hi ha algunes preguntes abans. Sí? No? Ningú? Ok. Un moment. Ok. D'acord. Hem arribat a la segona part. Malgrat que serà més curta que la primera, també és important. Començo amb una altra història. Després de fer dos projectes de recerca amb una minoria a les muntanyes del nord de Tailàndia, el primer focalitzat en les connexions entre els sistemes de gènere, religió, parentiu i govern, i el segon focalitzat en conversions des de la seva religió pròpia fins al cristianisme. Vaig fer un projecte sobre els factors culturals i de l'economia política, que també són culturals, com ja he dit, que fan pujar i els que fan baixar el risc de sida entre els membres d'aquesta minoria. En aquell temps, en una conferència dedicada als estudis d'Àsia, vaig trobar el director de la meva tesi doctoral. Quan li descrivia la meva recerca sobre SIDA, ell va canviar el to de la seva veu i em va preguntar en una manera dura. Jo vaig donar la formació per tal que tu poguessis fer això? Era molt fort, em va impactar molt. Vaig intentar explicar-li la importància del projecte, sense èxit. Però avui, després de fer molts projectes com a antropòloga, que són una mica sobre treball social i tot això, avui respondria amb convicció i confiança. Sí, em vas donar la formació perfecta per fer-ho. Moltíssimes gràcies. Uns mesos més tard, a un casament, vaig trobar un altre professor amb el qual havia estudiat al nivell doctoral. Quan em vaig preguntar què estava fent, vaig respondre que havia deixat de fer antropologia i que estava fent recerca en salut pública. De seguida, em va aconsellar, una vegada ses antropòloga, sempre ses antropòloga, i estic d'acord. Podem ampliar aquesta vida. Diguem que una vegada has fet anàlisis antropològics, sempre faràs anàlisis antropològics. No importa si ets antropòleg o no. Hem arribat al tema dels mètodes de recerca antropològics. El mètode propi de la disciplina és l'observació participant. Aquest mètode ens permet ser el més a prop possible a la vida social actual que ens interessa. Soc conscient que la majoria de vosaltres no podreu fer ni anys ni mesos d'observació participant en el món de la gent amb la qual treballareu com a pedagogs o treballadors socials. Malgrat això, em sembla que podreu adoptar aquesta manera de ser, que podreu importar-la a la vostra feina professional. La primera de les dues últimes històries ve del període de la meva carrera com a antropòloga, quan estava fent recerca sobre salut pública. Durant 4 anys va ser directora de recerca d'un dels 9 centres al llarg dels Estats Units, des de Massachusetts fins a Califòrnia, que estaven participant en un projecte de recerca federal. El projecte va tenir 2 objectius. El primer va ser designar 2 coses, serveis integrats i fundats en coneixement de trauma per a dones amb malalties mentals, addicció a les drogues i experiències d'abús física o sexual. I la segona cosa, un estudi dels efectes d'aquests serveis nous. El segon objectiu també va tenir 2 parts. Muntar i donar aquests serveis i investigar i analitzar els seus efectes. Un interès enorme d'aquesta iniciativa va ser que dones amb aquestes experiències van tenir un paper central en tota la feina del projecte. Durant l'estona en la qual estàvem focalitzats a aconseguir l'objectiu primer, vaig fer el paper no oficial com a traductora, comunicadora i connectadora entre les dones amb aquestes experiències i els investigadors. La raó que vaig notar, sempre poso el R al final dels verbs. Perdoneu-me. va ser aquest paper de ser traductora comunicadora. I la raó que vaig notar la necessitat de fer aquesta feina i que podria fer-ho és que vaig ser una observadora participant a les reunions a Washington en els quals nosaltres vam fer el treball de designar els serveis i l'estudi. La segona història ve d'un període de la meva carrera quan estava fent recerca com a investigadora independent, un consultoria, però sempre com a antropòloga. Una fundació dedicada a la salut em va contractar per avaluar un programa dedicat a desenvolupar la capacitat de lideratge dels funcionaris al nivell mitjà, de no importa quina part del terreny immens dels serveis de salut, des de serveis al carrer fins a hospitals grans. Vaig assistir a cada sessió del programa. Sense aquesta experiència, hagués estat molt difícil decidir quines preguntes seria important de fer en les entrevistes amb els participants i quina manera seria la millor d'expressar-les. També hagués estat difícil analitzar les respostes dels participants. Hi ha només una altra cosa que voldria dir abans d'acabar. Hi ha una cosa que passa a la meva universitat i també als governs de diversos nivells als Estats Units que està lligada amb els temes d'aquesta xerrada. No sé si la mateixa cosa passa aquí a la Universitat de Girona o als governs catalans des del nivell local fins al nivell nacional, però per si de cas passa, voldria descriure-ho. Els que manen, professors o polítics, nosaltres no manen molt, però manen. Els que manen fan una divisió entre recerca quantitativa i recerca qualitativa. Pensen que la informació qualitativa, com la dels estudis antropològics, són només anècdotes. Pensen que només números estadístiques tenen pes. No pot ser. Del meu punt de vista, tota la informació és qualitativa. Per tant, tota la recerca també és qualitativa. No és possible obtenir números, calcular estadístiques sense informació. I la manera dominant d'obtenir informació és de fer preguntes, de fer enquestes. La mesura, des del meu punt de vista, la mesura de la validitat de les estadístiques sobre la vida social és el grau en el qual les preguntes i les enquestes són designades i en el qual les respostes són interpretades en un espírit antropològic. Un espírit qualitatiu. L'espírit que té en compte, de veritat, l'espírit que coincideix amb l'essència simbòlica de la societat i dels seus problemes. Espero que hagi aconseguit comunicar-vos els meus tres punts centrals sobre què és una perspectiva antropològica des del meu punt de vista. Que vol dir cultura del punt de vista de la disciplina i la utilitat de mètodes de recerca qualitatius, no només per antropòlegs, sinó per a vosaltres com a professionals practicant la vostra feina preferida i també com a ciutadans. En anglès, may the anthropological force be with you. Que en català em sembla que és que la força antropològica sigui amb vosaltres. Gràcies per la vostra atenció i potser puguem començar un diàleg.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Nina, per aquesta conferència interessantíssima i per l'enorme esforç de fer-ho en català, tot i que també ho podria haver fet en anglès perfectament, però no pas com a, perquè nosaltres no entenguem, sinó perquè ja pugui fer pràctica, sempre ho faria que ho fes en català. Bé, doncs, si, com a, seguint la invitació de la Nina, començar un diàleg, si hi ha preguntes, penso que hi ha un micro que el podem fer circular perquè arribi a tothom. Potser per trencar el gel, començaré jo i després, doncs... bueno, hi ha hagut molts... Hi ha hagut molts aspectes interessants que serien interessants de comentar. Ha sigut una conferència, una xerrada amb molts temes i tots d'ells de molta profunditat i que donaríem per diversos debats, no? Per agafar un dels primers temes que has esmentat, he trobat molt il·lustratiu aquesta perspectiva biogràfica de la teva entrada tan així com un terratrèmol en l'antropologia, començant per l'incursió en l'àmbit de l'antropologia més materialista i aquesta epifania, aquesta conversió, no? Clar, nosaltres des d'aquí, des d'Europa, tot això ho hem viscut d'una manera una mica més de... s'ha anat arribant, no? I específicament des de Catalunya, on en el moment en què estaven tan assentades tan fortament aquestes dues escoles, materialista i la simbòlica, l'antropologia, tot just s'iniciava l'antropologia acadèmica amb algun dels fundadors de l'antropologia aquí, com podria ser el professor Ramon Valdés, que va ser el mestre de Gisela Gret i nostre, que provenia d'aquesta tradició més d'antropologia més materialista i marxista. No? Clar que és cert que un excés d'interpretació, en el cas d'alguns antropòlegs nord-americans, que també han estat molt estereotipats, potser excessivament, pot semblar una mica simplista, com has dit tu, i reduccionista, aquesta teoria o la interpretació dels fenòmens culturals a través d'aquesta teoria, però com que nosaltres hem patit en certa forma també un excés de l'antropologia simbòlica, sí. També pot arribar-ho a ser, no?
Sí, és la veritat.
I llavors aquesta combinació, potser aquesta veu l'antropologia amb aquesta tensió, sí. No? De no descuidar els aspectes materials de la cultura i també els aspectes simbòlics de la cultura. Llavors, per il·lustrar una mica i donar que aquí la majoria doncs, són estudiants que estan iniciant-se en el món en l'àmbit que és completament nou per ells, l'antropologia, has parlat bastant de la teva recerca en l'àmbit de la salut i no tant potser de la teva recerca actual en l'àmbit de la cultura popular catalana. Llavors, no sé si hi hauria algun element de la cultura gegantera en concret, que és en la que estàs treballant, que pogués donar una il·lustració d'algun tret cultural que pogués ser analitzat bé des de la perspectiva de l'antropologia simbòlica o bé des de la perspectiva de l'antropologia materialista.
Abans de parlar dels gegants, del meu punt de vista, no és que hi ha una perspectiva materialista i una perspectiva simbòlica. És que hem de fer un casament de tots dos. Però pot ser que, del meu punt de vista, la cultura, aquesta capacitat de simbolitzar és el fons, és fonamental. I, per exemple, perquè, és una pregunta diferent, però perquè jo, que vaig, la meva formació com a antropòloga estava diferent del liceu, no només perquè som d'edats diferents, però també que som de països diferents. I el meu país, una perspectiva marxista, saps que la paraula socialisme és com una paraula que com es diu, it's a swear word, it's una paraula que no es pot dir. Aquest corrent és més fort ara que abans. Però la pregunta que t'ha fet és, estic fent recerca sobre gegants i vaig seleccionar el món geganter per moltes raons. Una raó era que estava buscant un tema una mica més pesant que les coses que vaig fer investigar com a antropòloga mèdica. Però també és com un antropòleg català em va dir una vegada que de antropòlegs nosaltres podem seleccionar no importa quina cosa, perquè sempre entrem a gairebé tot, no? I per a mi el món geganter és una porta. Sí, m'interessa els gegants i sí, m'interessa la cultura popular, però també és una manera d'entrar en el món català. De respondre a la pregunta, un exemple és que em sembla que no es pot entendre la història dels canvis en el món geganter sense fer atenció a la política, perquè hi havia com un bom, com una explosió de colles geganteres durant i després, sobretot després de la transició. I també hi havia uns canvis, no a cada lloc, però a alguns llocs, on el canvi era un canvi de classe social de les persones que estan fent coses, els cercavides, que estan ballant els gegants. I aquestes coses no es pot entendre sense... podem tornar potser aquí. És per això que totes aquestes paraules necessitem. No, jo no puc entendre aquest canvi sense fer atenció a la història, a la política, a l'economia, també a l'art, a moltíssimes coses. Sí? Ok. D'acord. Espero, m'agradaria moltíssim si algun de vosaltres pot fer una pregunta. Sí.
Bé, hola, em fa molta vergonya perquè sóc només de segon de pedagogia i no sé si preguntaré una cosa gaire coherent. Jo li vull preguntar si va veure molta diferència o alguna gran curiositat, a part d'aquestes diferències de les corrents antropològiques que s'ensenyen, entre la forma d'estudi de la pedagogia d'aquest país i la dels Estats Units.
No he sentit...
Ah,
Has de saber que no soc una professora de pedagogia i per tant no tinc un coneixement íntim de les escoles d'educació als Estats Units. Però em sembla que sí, una cosa gran és que, per exemple, és una cosa diferent no només de pedagogia, però també del sistema total, que nosaltres tenim més temps de seleccionar quina cosa voldria fer per treball. No hem de seleccionar la feina tan aviat. I també en l'estructura dels... Nosaltres tenim college. College és de 4 anys, i després nosaltres rebem un baccalaureat que per vosaltres és de l'institut, però per nosaltres és després de 4 anys. I durant aquests 4 anys hem d'estudiar moltíssimes coses que nosaltres podem seleccionar, nosaltres podem fer les decisions una mica més que em sembla que vosaltres podeu. I per tant, la formació de cada persona és personal, una mica més personal, em sembla. Que, per exemple, la meva filla, ella va seleccionar ser una mestra durant el tercer any d'estudis. I després, abans, ella va ser un estudiant sobretot de psicologia. Però hi ha altres nois i noies que voldrien ser mestres que estudien altres coses. Sí? Ella va assistir a molt més cursos de psicologia que altres. Em sembla que és aquesta diversitat de camins per arribar a ser mestre o a ser un funcionari o al terreny de pedagogia. És una resposta completa, sí. I no puc dir res sobre màsters o doctorat i... Però l'única cosa que puc dir és que tenim un sistema federal i, per tant, cada estat té els requisits, són estatals al nivell de l'estat, com Massachusetts, no són federals. I, per tant, la formació ha de ser una mica diferent a Massachusetts que a Califòrnia. I, per exemple, si la meva filla voldria traslladar a Califòrnia, ella ha de fer altres exàmens. Okay. Res del punt de vista dels treballadors socials?
No. Mentre s'ho pensen, als Estats Units hi ha més tradició, l'antropologia té més tradició, com deia Eliseu, aquí ha arribat tard, ha entrat a l'acadèmia molt més tard.
Sí.
Quina és la situació que té actualment l'antropologia en els Estats Units?
Per la formació d'altres carreres, primer com a disciplina,
sí.
Té prestigi, un lloc convencional, és marginal, em sembla que des d'aquest nostre país.
Sí. Puc parlar sobretot sobre medicina i formacions de salut pública, per exemple, o medicina o de ser infermera, que sí, fa 20 anys va començar que els funcionaris, els líders, els potents de les escoles de medicina, per exemple, a Harvard i altres universitats d'un nivell alt, van decidir que és important de tenir uns cursos, i no només cursos, però també professors que són antropòlegs o antropòlogues. I ara, per exemple, jo vaig... la meva formació no va ser com a antropòloga mèdica, però va canviar a ser una... són com formada com a antropòloga mèdica, perquè vaig començar a fer recerca sobre la sida, perquè abans de Sud-àfrica, la Tailàndia va ser el país amb el més sida de tot el món. I vaig tornar a la universitat per rebre un grau en salut pública, perquè era per a mi com una conversa intercultural quan jo vaig parlar amb els metges i els metges i no importa. I vaig tornar a la universitat i era 1996 o 7. I en aquest moment no hi havia cap curs d'antropologia a l'escola de salut pública a Boston. Hi havia només una antropòloga. Però ara hi ha un màster de antropologia mèdica dins l'escola mèdica i de salut pública d'aquesta universitat des de mig segle, dècada 90 fins ara, un canvi molt gran. No puc dir sobre altres... jo ensenyo a un programa, una escola professional de política social i gestió, i dins la meva escola hi ha graus del nivell doctorat i també alguns tipus diferents de màsters. I en el nostre edifici em sembla que hi ha 7 antropòlegs. I aquest també és diferent, perquè fa 20 anys no em sembla que no hi ha cap antropòleg. Però també és un país molt gran i no puc dir res sobre altres coses. Els que estan estudiant treball social no té cap pregunta.
Mentre ho pensen, ho faig un
altre. Sí.
No, si pots explicar una mica més, això dels gegants, és una porta d'entrada.
Sí, sí.
Podria ser alguna altra per entrar a conèixer, deies, la realitat catalana, o... Si pots explicar una mica més... que estàs estudiant a partir dels gegants. Si com a porta d'entrada això sortirà un llibre que serà allò, els catalans, igual que
no.
Els Núer, els
no.
Estàs estudiant exactament què, el folklore com a tal, o què és el que t'interessa?
Estic estudiant, estic fent treball de camp, sobretot amb la colla gegantera aquí a Girona, que es diu Falera Gironina. I sí, que estic fent recerca sobre el món geganter, però sobretot temes que la majoria de les coses que jo encara saps que estic aprenent la llengua al mateix temps que estic fent treball de camp, estic fent recerca. I Em costa molt llegir llibres en català, però estic llegint llibres sobre el món geganter. I ara em sembla que moltes coses escrites en català són focalitzades a les figures i no a la vida social, l'organització social de les colles. I aquesta és una cosa que m'interessa molt. La raó que jo vaig seleccionar els gegants vaig començar a estudiar la llengua abans que vaig trobar un tema per que m'interessa. I vaig anar durant fires a la trobada gegantera aquí a Girona fa uns anys. I estava allà al Parc Migdia amb tots els gegants, les figures tan maquíssimes. Però estava pensant, d'on són? Quines persones fan això? I per què? I vaig imaginar una xarxa, sobretot de Catalunya, però no només Catalunya, sinó també Catalunya Nord, perquè hi havia colles de la França. I és la manera de dir-te que també m'interessen les relacions entre les parts dels països catalanparlants i des de les colles geganteres. Per exemple, vaig anar a una trobada a Mallorca i hi havia una colla de Catalunya que va ser convidat de la colla del poble. I aquestes coses. I també hi havia la foto de jo a la cadena humana. El moviment d'independència és molt important per a molts membres de la colla, i no només d'aquesta colla, però sinó també d'altres colles. Per tant, m'interessa aquestes coses que estan passant. I un tema central per a mi sempre és l'identitat, no només un tipus. Tots nosaltres tenim identitats, moltes identitats, i m'interessa molt aquestes identitats, des de personal fins a nacional. I per tant, i la colla és un grup que té la participació és un part de la identitat dels membres, i estic fent recerca sobre aquest. Sí?
Bon dia.
Bon dia.
Tenint en compte la gran diversitat, no, que treballen els treballadors socials, de persones i de cultures, m'agradaria si em pogués compartir una mica que, a més dels mètodes que ens pot donar l'antropologia per al nostre treball d'investigació, també quines coses tu creus que l'antropologia ens pot ajudar com a persones en aquell context tan diversificat que treballem?
Molt bona pregunta, dues molt bones preguntes. No sé si passa aquí a Catalunya, però als Estats Units, durant aquests els tres dècades passats i ara, hi ha una interessa sobre serveis que són culturalment apropiats. I em sembla que la perspectiva antropològica és molt important per això. Perquè, per exemple, la raó que hi ha aquestes dues paraules, usos i abusos, és d'entrar exactament en aquest tema de què és... Què són les diferències entre nosaltres com a humans? Perquè, com hem de fer atenció a aquestes coses? I un camí que em sembla és un camí, és un error, és de pensar que una cultura és una cosa fixada. I aquestes, per exemple, als Estats Units, nosaltres tenim com aquí una societat molt diversa, amb gent de tot arreu. I si un metge pensa que els mexicans pensen això, no poden puc fer servir per un exemple real actual de Tailàndia. Quan estava a Tailàndia, era durant un període quan contracepció era molt important des del punt de vista dels organitzacions que fan donen serveis als altres països. I hi havia molts diners per fer això. I la gent que estava treballant amb les dones de la minoria amb la qual jo vaig fer treball de camp va pensar que no poden fer servir aquest tipus de, per exemple, un diafragma, perquè no poden posar els mans dins el seu cos i no poden explicar com funciona. Han de donar les coses que funcionen molt de seguida sense la dona fer res. I per tant van donar contracepció molt forta pastilles, com això. I tenen aquesta idea sense parlar amb les dones. I em sembla que aquesta passa molt, que nosaltres fem una idea que les dones de Morac són això, o els homes de Sud-àfrica, pam. I aquestes idees fixes són terribles. I també un altre camí és de pensar que no és una persona que està de la mateixa, del mateix grup i parla la mateixa llengua pot fer serveis que són apropiats culturalment. I em sembla que aquesta no, també no és la veritat. La veritat és que nosaltres hem de... Em sembla que és una cosa que tu ja ho saps, que hem d'estar obertes i hem de parlar. I és en aquesta manera que podem donar serveis que són respectuosos, que són apropiats. Sí, i què més? Aquesta era una... Em sembla que aquesta idea de cultura i què significa cultura des del punt de vista antropològic és molt important per ser no sé què, no importa, per ser ciutadà, per ser treballador d'hora social. I hi havia una pregunta més, que era? Em sembla que com a persona, que aquesta mètode de recerca, que jo vaig fer servir la paraula paciència quan estava explicant a nosaltres, què fem nosaltres. I és una cosa que és molt difícil per a mi d'explicar als meus estudiants, que són de la majoria són d'aquest camí d'estatístiques, tot això. I nosaltres hem de
com a persones hem de tenir la capacitat de no saber, de no fer un judici, de quedar sense saber, de deixar les coses com ondes. I aquesta és una capacitat essencial per el mètode d'observació participant. I em sembla per una persona, no importa si sigui una persona que sigui un antropòloga, una treballadora social, que aquesta és una cosa molt important.
Altres preguntes o hem arribat a l'hora? No sé. Sí? Alta veu.
Hola.
Hola.
Jo soc de pedagogia, però més que una pregunta, m'agradaria que, a veure si com a persona, però també com a antropòloga, ens podries donar un consell a nosaltres que ara estem estudiant i que tot just estem a segon.
Ai, perdoni. Oh, un? Només un? com a pedagogia o treball?
Pedagogia.
Pedagogia. Em sembla que, i aquesta potser no és del meu punt de vista com a antropòloga, sinó del meu punt de vista com a pedagoga, perquè també sóc una professora, saps? Em sembla que la cosa potser més important és de saber que tu, durant tota la teva carrera com a pedagoga, aprendrà més de els teus estudiants que ells aprendrà de tu.
Jo, l'última meva. No sé si és ben bé una ximpleria o què. A veure, a vegades quan, des de l'antropologia, quan parlem de diversitat cultural, ens sembla que és molt fàcil il·lustrar-ho buscant exemples exòtics.
Sí, exacte.
Sí.
Com explicaries, per exemple, un nord-americà, realment quan ve a Catalunya es troba una societat com la seva, o hi ha elements que criden molt l'atenció? O com justificaries als teus professors dels Estats Units que has vingut a Catalunya quan et van dir, escolta, vaig a Catalunya, vés a Texas, i
ja. És una gràcia, és que no he de justificar les coses que faig com a antropòloga, perquè la meva feina és d'ensenyar, no és de fer recerca, puc fer recerca. Aquesta recerca no és molt interessant des del punt de vista de la meva escola, però aquesta és una altra història. No sé si diuen aquí els antropòlegs, però nosaltres als Estats Units diuen que antropologia és una manera
Saps que hi ha aquesta divisió entre sociòlegs. Aquesta no és de veritat perquè són molt, molt iguals, fem coses molt semblants. Però hi ha aquesta idea que sociòlegs fan recerca al seu país i nosaltres antropòlegs anar a un altre lloc. Un país estranger. I un raó és no només d'aprendre coses sobre l'altra societat, és d'aprendre coses de la nostra, sobre la nostra societat, perquè tenim ulls diferents, perquè hem canviat la vista una mica perquè vam anar a fora. I em sembla, del meu punt de vista, hi ha moltes diferències entre els Estats Units i aquí. I no és que són completament diferents, és evident que no ho són. Som, però, per exemple, al meu país sí que hi ha organitzacions de voluntat, però són ben diferents d'aquí. I aquí a Catalunya, abans de venir, vaig llegir que vosaltres tenen una tradició colles de voluntariat. I em sembla que sí, és la veritat. I em sembla una cosa molt bona en una societat modern, global, perquè és una eina d'integració. I també és, saps que als Estats Units nosaltres vam anar molt, som molt avançat, però em sembla que avançat no és la paraula correcta, perquè em sembla una cosa que dolenta. De deixar molt els lligams socials. Per exemple, la meva germana viu a Roma, el meu germà va viure a Tòquio, jo a Massachusetts, pum, you know. I aquí, sí que canvia una mica. I nosaltres sí que tenim colles de voluntariat, però la majoria, em sembla, són de persones que són iguals en moltes característiques. Sobretot, per exemple, un exemple, edat. Hi ha moltes colles que són només adults o nens, per exemple, nosaltres els caus són nens i adults molt adults, però aquí els caus amb adolescents o adults molt joves i la colla aquí gegantera hi ha gent de a menys d'un any fins a 70 anys. I nosaltres necessitem exemples com hem de ser com a una dona, com a més de només pares i mares. I em sembla que és una bona manera de socialització, de convivència, d'integració. Sí. Més?
Doncs si no hi ha més preguntes, agraïm com més a la Nina que hagi participat d'aquest seminari i tots vosaltres per venir també.